Solidaritat i compromís són dues paraules que utilitzem força, però que sovint costa dur-les a terme. Sens dubte, l'estiu podria ser el millor moment de l'any per garantir-les de diferents maneres. Des del Departament de Benestar Social i Família, Acció Cívica i Comunitària, s'ofereixen, doncs, un any més un seguit d'activitats de voluntariat a l'abast de tots. També s'expliquen quines opcions tenim per formar part de projectes solidaris a casa nostra i també a escala internacional. Tot això, un any en el que Barcelona ha estat escollida capital europea del voluntariat. El voluntariat o fer de voluntari és una activitat prou integrada a la cultura catalana? Pensem en fer-ho a casa o ens sedueix més marxar fora? Hauríem de conscienciar-nos més? Com podem ser voluntaris? Quines activitats voluntàries tenim a l'abast? De tot això parlarem avui, d'això i més, amb el Ramon Terrassa, que és el director general d'Acció Cívica i Comunitària. Ramon, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Tot és Possible.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ramon, Barcelona enguany ha estat escollida capital europea del voluntariat. No obstant, els catalans són prou solidaris?
Home, jo crec que ens podem posar la medalla nosaltres mateixos de ser una de les societats més solidàries d'Europa i del món, segurament, i cada cop que ens posen un repte de solidaritat, crec que traiem bona nota.
Allà estem, no?
I tant.
I ho som més ara que abans?
És difícil comparar, perquè això de l'estudi, de quanta gent hi ha que és voluntària i tal, fa poc temps, fa prou feines, una dècada que es calcula, jo crec que sempre ha sigut un tret identitari nostre, dels catalans i les catalanes, i de fet m'agrada explicar que quan ve gent de fora i ens pregunta bueno, i què teniu de particular els catalans? Parlem de la llengua, de l'astronomia, els bons anys potser del Barça, parlem dels nostres paisatges, i crec que també hem d'acostumar-nos a parlar d'una realitat associativa, d'entitats, una xarxa de solidaritat dins de la qual hi ha el voluntariat, que ens fa ser particularment, doncs, d'una manera, i això també ens agrada que sigui un factor de reconeixement del nostre país.
Vols dir, Ramon, que està en el nostre ADN, això?
Crec que sí.
De totes maneres, necessitem integrar encara més el concepte de voluntariat a la nostra cultura. Com ho hem de fer?
D'entrada, parlant-ne i reconeixent-nos i sapiguent que més d'un 1,25 milions de persones avui són voluntàries a Catalunya i que ho fan a través d'entitats, perquè això també ho diem, eh? No tot arreu el voluntariat s'expressa de la mateixa manera. Tot el món hi ha voluntaris, totes les societats en tenen i n'han tingut. El model català del voluntariat passa per les entitats.
Som prou conscients de les realitats alienes a les nostres?
I tant. Hi ha moltes maneres de col·laborar i de fer aquesta tasca voluntària, i el voluntariat social, particularment, o el comunitari, o el voluntariat internacional, lluiten per causes que signifiquen millorar la situació de persones o de col·lectius que estan malament.
El voluntariat hauria de convertir-se en una activitat insubstituïble i, per tant, imprescindible a tot Occident. Anem en aquesta direcció aquí, al nostre país?
Per mi, com més progrés, més millores socials, més quotes de cohesió, fins i tot com més benestar, per mi correlaciona amb que és un entorn en què és més fàcil que hi hagi voluntariat. A diferència d'altres que pensen que quan la cosa està malament és quan el voluntariat rebrota i tal, evidentment aquí quan les coses han anat malament el voluntariat hi ha sigut.
També ha estat allà.
Però amb un entorn de benestar en què ens puguem imaginar idíl·lic, en què ho tinguéssim tot cobert, més que mai llavors seria necessari el voluntariat. Per tant, crec que sí.
I quines són les noves demandes i mancances socials en aquest cas?
Bé, com que el voluntariat és una realitat que es fa possible tant en l'entorn social, que per tant atén problemàtiques, aquí estem parlant doncs, d'un voluntariat que millora la qualitat de vida de persones amb discapacitat, amb dependència. Posaré alguns exemples, infants malalts de càncer o fins i tot infants en situació terminal de cures pal·liatives també volen jugar i a part de fer-ho amb la família pot haver-hi un entorn per un voluntariat molt especialitzat, voluntaris que treballen amb persones sense llar, etc. És a dir, components, tasques que són complementàries de la feina dels professionals, que per tant això no és un problema. Algú abans havia dit que ho era, però ha quedat molt clar que no ho és. És més, el voluntariat genera ocupació, és un factor que genera molta ocupació.
Doncs això és important també.
I tant que ho és. Per tant, aquí tenim un front, per dir-ho així, molt ampli, que és el voluntariat social, i després hi ha altres realitats de voluntariat, com el comunitari, entre el qual hi ha el voluntariat de salut, l'educació en el lleure, les associacions de veïns, que potser fan coses, diguem-ne, menys espectaculars, però que ajuden a millorar la convivència, el sentit de pertinença amb una comunitat. D'alguna forma, observar la realitat i, a banda de queixar-nos, que crec que tots ho hem de fer, quan veiem una cosa que no ens agrada, també voler ser part de la solució, voler ser persones actives, una societat viva que participa, que vol ser protagonista. I això és allò que deies, un ADN, un tret identitari, el dir, no, si ens arremenguem i ens posem al costat de qui calgui per fer la feina, per ajudar, per tirar-la endavant i, si cal, també per criticar i plantar cara.
De vegades volem ser voluntaris i no sabem com fer-ho. Efectes pràctics, quin hauria de ser el primer pas a seguir per tota aquella persona que vulgui ser voluntària?
A veure, diferents coses. Primer, tothom pot ser voluntari? La resposta és que sí, tothom pot ser voluntari.
Partim d'aquí.
Però tothom pot fer qualsevol feina de voluntariat, qualsevol tasca? No. És a dir, cadascú tindrà unes capacitats, unes competències, una manera de ser, una situació personal, una maduresa, uns trets que et faran més idoni per a algunes feines, algunes tasques, algunes activitats, i per a d'altres serà desaconsellable. Per tant, el que has de fer és adreçar-te a entitats, perquè, com he dit, el voluntariat només existeix en el camp de les entitats no lucratives, i d'alguna forma preguntar-te quina és la teva causa. És a dir, tu què et motiva? Què vols fer? I buscar un contacte amb aquestes entitats. L'administració, tant la Generalitat com els ajuntaments, el que poden fer és d'intermediari, però no poden substituir ni uns ni els altres.
I té edat el voluntariat o pot participar gent de totes les edats?
Tothom pot ser solidari, tothom pot tenir actituds que reflexin valors com la pròpia solidaritat, la generositat, etc. Però entenent que la persona voluntària té drets i té obligacions, per nosaltres la manera més lògica de respondre aquesta pregunta és a partir de ser major d'edat. Això no treu que els menors d'edat puguin fer coses, però el concepte voluntari amb tota la seva plenitud és més lògic pensar-lo a partir dels 18 anys.
Per cert, si teniu alguna pregunta per fer a Ramon Terrassa, doncs sapigueu que teniu tant dues vies de contacte, tant en el correu electrònic, totespossible@recu.net, com el telèfon, el 902-47700. Ramon, recomaneu actuar en el marc d'una organització i amb les altres persones que la conformen, o es pot anar pel lliure?
No, és que una persona que va per lliure, dit així a sec i curt, no és un voluntari, és potser un bon ciutadà, un bon veí, algú que ajuda el veí del replà.
Un benefactor, no?
Correcte. El concepte voluntariat per nosaltres només existeix i forma part de la convenció del sector de fa més de 30 anys que es considera així, en el marc d'una entitat única i exclusivament, perquè això et dona la possibilitat de garantir una qualitat. I qui rep l'actuació té aquest dret, té el dret de ser atès amb les màximes garanties. Voluntariat igual a es fa el que es pot, això és un error. Els criteris de qualitat han de ser els mateixos, cobris o no cobris, per entendre'ns. És a dir, quan una persona, per exemple, anem a un exemple molt extrem, que és metge, i està en el marc d'una entitat que fa cooperació internacional i fa de metge en un tercer país, i ho fa sense cobrar, què vol dir? Que no cal que tingui la titulació de cirurgia i medicina per fer... No, li demanarem exactament el mateix. Doncs això s'aplica a tots els nivells en què qualsevol activitat que es fa des del voluntariat se li ha de demanar el mateix rigor, qualitat, etc. I no té res a veure el fet de cobrar o no cobrar.
I quins són els àmbits d'actuació del voluntariat?
Bé, com us deia, el voluntariat social, que és molt ampli, que és un voluntariat que té molta presència a Catalunya. El voluntariat comunitari, que també és molt ampli, que engloba tot el que és l'educació en el lleure, que es fa amb infants i joves en el marc d'esplais i agrupaments, associacions de veïns, activitats esportives, etc. També posar en valor el voluntariat cultural, tot el que és la dinamització, fer funcionar les entitats de cultura popular, etc. Voluntariat ambiental, per exemple, que a més és un voluntariat que a vegades es pot fer en el marc d'entitats, en família, cuidar un tram d'un riu, per exemple, d'una forma organitzada, i, com deies, també el voluntariat internacional, aquest de la cooperació, el fet de conèixer realitats d'altres països i poder-hi col·laborar.
I a través de quins col·lectius o centres i entitats podem col·laborar? No sé si es pots posar exemples segons cada àmbit d'actuació en aquest cas.
Sí, qualsevol entitat que tingui un projecte de voluntariat i que tingui molt clar que les persones voluntàries tenen drets i deures i que les entitats també tenen drets i deures i que, per tant, s'han de compassar. Cada dret correspon a un deure. Per tant, aquí jo el que recomanaria és entrar a la pàgina de web voluntariat.org. Allà com a administració, donem veu a totes les entitats que tenen necessitats puntuals de voluntariat arreu de Catalunya i fan les crides de voluntariat. Per tant, el que no voldria és parlar d'uns i no d'uns altres, no,
clar,
però
clar.
Hi ha milers i milers d'entitats. Imagineu, per encabir 1,25 milió de persones que estan habitualment fent tasques de voluntariat, doncs, per sort,
un milió i quart.
Sí, el 17% de la població de Catalunya, particularment la gent, diguem-ne, més jove, de 18-24 anys, i per altra banda els majors de 65, que són els dos col·lectius, les dues franges d'edat amb més, diguem-ne, participació en entitats com a voluntàries i voluntaris, i per tant, això no treu que n'hi ha de totes les edats,
clar.
I de tots els perfils, etc.
I quin perfil de voluntari requereix cada tipus de voluntariat, en aquest cas?
Ens ho podem imaginar en la mesura de que, quan dèiem que no tothom ho pot fer tot, doncs, evidentment, respondre al telèfon de l'esperança requereix de ser una persona amb molta maduresa i estar molt ben bon mateix.
I amb una experiència vital.
Una experiència vital. Col·laborar amb unes tasques administratives d'una entitat que presenta un projecte per ser subvencionat, doncs requereix coneixements en l'àmbit de la gestió. Com deia abans, jugar amb un infant en una situació de malaltia greu, doncs també requereix una capacitat personal, a banda d'uns recursos, no?, de lúdics, etc., però també una capacitat personal d'entomar aquella situació. Fer d'educador d'infants i joves en un casal o en un esplai, doncs requereix d'unes altres, de tenir una alegria i una forma de ser. Fer reforç escolar a alumnes amb necessitats educatives especials, unes altres, etc. És a dir, cada realitat de voluntariat
requereix un perfil diferent. No?
Però una de les obligacions que tenen, i un dels drets que tenen els voluntaris, obligació d'entitat, dret del voluntari, és rebre la formació necessària per fer la tasca quan, d'entrada, s'ha considerat que tens el perfil adient per desenvolupar-la. I una de les obligacions del voluntari és aprofitar-la, lògicament.
Això és el que volia preguntar, que si calia formar aquests voluntaris, òbviament sí.
Sempre.
Sempre. Sempre. I ho fan les mateixes entitats, això?
Des de la lògica de que el voluntariat a Catalunya existeix i és possible en el marc que hi ha entitats, com a govern, la nostra obligació és fomentar-ho, difondre-ho i donar suport a que les pròpies federacions i les pròpies entitats que se'n diuen de segon grau, que vol dir que agrupen les entitats de base, es dotin d'escoles de formació de voluntaris. Com a govern reconeixem, acreditem aquestes formacions, però són les pròpies realitats, les pròpies entitats les que han creat les seves escoles de formació obertes i a les que hi pot participar algú que es vol acostar i que fa un curs d'iniciació al voluntariat o algú que es vol perfeccionar, doncs, amb un curs de gestió del voluntariat o que es dedica a la direcció d'una entitat i vol eines per millorar la transparència, per exemple.
No, està molt bé això. I com se sap quina és la millor tasca per cadascú?
També una de les obligacions de les entitats és fer un bon procés d'orientació, és a dir, d'acollida d'una persona que vol ser voluntària. Ara que tinc temps, m'he jubilat, o estic en una situació personal que m'ho pot permetre, estic treballant, cadascú té les seves circumstàncies.
Uh-huh.
Tu t'adreces a una entitat seriosa, formal, et rebrà, t'agrairà la teva actitud i treballarà amb tu d'una manera molt planera i molt propera, doncs, quines són les teves inquietuds, quines són les teves capacitats, i, per tant, t'ajudarà, t'orientarà a veure, doncs, quin tipus de tasques pots fer a partir de la teva formació, de la teva experiència prèvia i també del que et ve de gust, no?, en definitiva.
I és possible que et digui que responguin amb un no?
I tant. És que, de fet, és un dels drets de les entitats el fet de poder escollir lliurement els voluntaris i les voluntàries.
I tu vas allà a una organització, a una entitat, mira, jo vinc a oferir-me, i et puguin dir, mira, ho sabé, em sap molt greu, però el teu perfil no entra, doncs, dins del que estem buscant nosaltres.
O sí que entra, però en aquests moments no et podríem donar feina, és a dir, ja ho tenim cobert, per dir-ho així, per tant, no ens inventarem destinataris, no? No farem emmalaltir no sé qui perquè el puguis anar-hi a jugar o puguis compartir un temps amb ell o acompanyar-lo amb una activitat d'oci. La realitat, doncs, és complexa i el que cal és acompassar desitjos amb possibilitats.
O sigui que hi ha associacions que estan plenes, o sigui que no accepten,
sí,
ningú.
Però vaja, tampoc voldria generar la sensació
no.
de que No, al revés, és a dir, més aviat el que ens agrada és poder casar necessitats amb demandes i...
Sempre, tens, que hi sempre hi ha alguna cosa per tu, per dir-ho sí, per aquella persona que vulgui fer de voluntari...
O en un lloc o en un altre, i aquí podem ajudar des de l'administració.
I quines xarxes i espais oferiu per facilitar el contacte entre entitats i voluntaris?
Bé, l'any 2014 això és internet, és a dir, són uns portals que existeixen, voluntariat.org és un... i també un altre que és cosí germà, per dir-ho així, que és xarxanet.org, que és un mitjà de comunicació, d'informació, d'assessorament, fins i tot, tant a les entitats com a les persones, en el que es fa bullir l'olla, i l'olla aquest any 2014 està molt plena, perquè, com deies, capitalitat europea, llei del voluntariat en tràmit al Parlament, pla de l'associacionisme també aprovat pel govern la setmana passada, i moltes altres coses que fan que n'estiguem molt satisfets de l'any 2014.
I a més, aquest any enguany heu recuperat l'escola d'estiu de voluntariat, sí. Des de fa doncs, uns quants dies, després de força temps sense celebrar-se. En què consisteix aquesta escola?
Després de 5 anys hem canviat el format, perquè abans el que es feia, amb molt d'èxit també, era anar a una població i ajuntar allà 300, 400 persones voluntàries i a mòdul de campus fer unes formacions simultànies. Enguany, al recuperar-ho, hem anat amb un model en què l'escola d'estiu va a les poblacions. És a dir, fem 55 cursos, fan les entitats, nosaltres sí. Donem una forma de paraigua, de cobertura i de difusió, 55 cursos, que acabaran sent més, perquè alguns estan duplicant-se, arreu de Catalunya, a 7 o 8 poblacions, i fins i tot formacions virtuals, en format no presencial.
A les 4 províncies, no?
Bueno, les virtuals són a tot arreu, com si s'apunta algú de
Singapur. Físicament, em refereixo.
Físicament hi ha formacions a Barcelona, Manresa, Tarragona, Tortosa, Lleida, Girona, Sabadell, és a dir, repartides arreu de Catalunya, per això diem que és l'escola que va a les poblacions, aproximem, i no ens ajuntem tots a on sigui, convivint, això també permet que hi participi el triple de gent clar. Que hi participava abans i no ho negaré, això suposa uns costos molt inferiors perquè no hi ha allotjament, no hi clar. Està de manutenció, etc.
I acostumem a fer voluntariat a casa nostra o al contrari, potser ens sedueix més anar fora o això era abans?
A veure, el voluntariat en el marc d'entitats nosaltres diem que una de les condicions, una de les realitats i forma part de la foto el compromís i la dedicació. Per tant, sí que hi ha activitats de voluntariat puntuals, especialment les més mediàtiques, però per nosaltres el que té més mèrit és l'activitat que la persona anònimament, silenciosament, pedra picada constant, va fent durant tot l'any. En aquest marc, el voluntariat internacional, els camps de cooperació, els serveis civils, etc., és molt volumètricament minoritari, és a dir, és una realitat en número més petita que les altres. No per això menys important. El que sí que hem d'entendre és que la realitat del voluntariat principalment és social, és cultural, és ambiental, és comunitària, i el voluntariat internacional de cooperació queda més restringit a persones amb molts coneixements, amb molta expertesa i normalment disposades a fer una activitat de voluntariat de llarga estada. N'hi ha també de curta estada, els estius puntualment, però i crec que el sector va fer una evolució al seu dia per fer entendre de que a vegades no fa prou bé aquestes estades breus fora, en països empobrits, i que el que cal és un altre tipus de cooperació més sòlida, més d'empoderament, i que es pot fer des d'aquí perfectament.
I pel que fa a les dades, com es veu reflectit el voluntariat en números? Per exemple, quantes entitats, associacions i xarxes tenim a Catalunya desenvolupant aquestes tasques de voluntariat? Ja comentaves abans que hi havia 1,25 milions de persones, de voluntaris, però en qüestió d'entitats, quantes n'hi ha a tota Catalunya?
Bé, és que no és obligatori apuntar-se.
D'acord, no hi ha un registre.
Hi ha un cens d'entitats de voluntariat, amb uns quants milers, però, per sort, vivim en un país lliure en el que no és obligatori censar-te. En tot cas, ho és si vols rebre una subvenció, per exemple.
Això sí.
Si vols fer tràmits amb l'administració, t'has de censar. Però si els que estem en aquesta ràdio avui ens posem d'acord i volem crear una associació, hi ha aquest dret, és un dret constitucional, un dret de llibertat d'associació, i aquí podríem muntar una entitat que podem o no legalitzar-la, però en qualsevol cas després un tercer reconeixerà que existeix. Per tant, estem parlant de més de 6 i 7 mil entitats segurament, amb diferents dimensions i amb àmbits a vegades molt locals, molt de barri, de població, i algunes grans entitats presents aquí i presents a tot el món.
I recentment, comentaves fa un moment, s'ha aprovat una nova llei de voluntariat pròpia. Ens podries aclarir què fa aquesta llei per regular el voluntariat?
El govern la va aprovar al desembre i ara està en tràmit parlamentari perquè sigui el propi Parlament qui la l'EBI a llei doncs, d'aplicació. És una llei molt fineta que ha fet el propi sector, són 15 articles, que el que fan és dir els drets i deures de les persones voluntàries, però sobretot consolidar aquest model català del voluntariat, dient que només existeix el voluntariat en el marc de les entitats.
Perfecte, doncs Ramon Terrassa, director general d'Acció Cívica i Comunitària, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquesta tarda aquí al Tot és Possible i molta sort amb el voluntariat a Catalunya.
Gràcies a tots.